tenim les formes.
Ai, ens has enganxat, home, que ens estàvem posant aigua. Ens estàvem... I ja estava aquí l'Alfons Gorina. Bona tarda, el Marc Garriga.
Bona tarda.
I l'Adam Martí.
Bona tarda.
Parlem de cinema i parlem de gent que estrena pel·lícules. Un senyor, per exemple, que fa molts anys que fa bones pel·lícules i que critica les dolentes amb molt de seny, sí senyor.
Oh,
estem parlant del senyor Martin Scorsese, un senyor que va dir fa poc que les pel·lícules de superherois eren una autèntica porqueria. I després ho va matisar, però va dir que la porqueria hi era, igualment. Què va matisar,
aquesta
al final?
Setmana he entrevistat Albert Serra i diu... Perdona, però Martin Scorsese també fa sempre la mateixa pel·lícula.
Bueno...
Ah, perquè Scorsese va dir que les pel·lícules de Marvel eren sempre iguals.
Sí.
I que canviava el superheroi, però la història era la mateixa. Sí. No té raó.
No, pot ser que tingui raó, però no. L'Albert Serra té bastanta raó de dir que l'Scorsese explica...
No,
jo crec que aquí... O sigui, per començar, l'irlandès, la pel·lícula fa l'Scorsese, s'assembla molt a Endgame, curiosament. És el repàs a tot un seguit de temes i amb detalls d'aquells que només els que hagin estat al cas de cada pel·lícula enganxaran. Dit això, Albert Serra, per favor, no parlis d'Scorsese mai de la vida, perquè...
T'estàs ficant-ho, eh? També t'ho dic.
No, home, què vol dir la mateixa pel·lícula? Repassem la seva... Això dels gangsters, mirem la seva carrera i veurem que en té 5 o 6. Sí. Tota la resta són diferents. Vull dir, Kundun, que té a veure amb Uno de los Nuestros, que té a veure El Aviador...
La van a veure algú, Kundun?
No sé ni quina és, Kundun.
Pregunto.
Una mística.
Ah, sí? Mira, el Fermí, hola, Fermí.
Hola, bona tarda.
Has vist?
Gràcies. Ui, quin munt de públic que tenim avui, no?
La gentada. La pel·li d'Escorsese que es diu Kundun, l'has vist?
No.
No, jo tampoc.
Clar que no.
Doncs molt.
Budistes, l'últim de Dalai Lama, tot això.
Ah, sí, ja me'n recordo. No és la del Chris Isaac?
No.
Ah, no,
Chris Isaac? No, aquesta és una altra.
Chris Isaac en va fer una, també, de que el seu fill era la reencarnació del...
Pequeño Buda.
Ah, aquesta.
No, aquesta és del Bertolucci.
Ah, Bertolucci. Escolta, doncs, escoltem el tràiler d'Irishman, no, o què?
Vinga, va. Frank Sheeran. Am I saying that right?
Yeah, you said it right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show up late.
De què va?
Mira, aquest Frank Sheeran, jo desconeixia la història, però Jimmy Hoffa sí, segurament sí que us sona més, no? El líder sindical històric desaparegut dels Estats Units. Doncs Frank Sheeran era un dels matons que estava al voltant de Hoffa, de la màfia italoamericana de Pennsilvània, i abans de morir va explicar, no farem spoilers, què va passar amb Hoffa.
D'acord.
I aquesta pel·lícula... sí que això seria una mica el MacGuffin, no? El que va passar amb Hoffa, perquè al final és una història que explica tota la relació de la màfia amb la història dels Estats Units i també una història per parlar de com la gent es fa gran, de la importància de la família, etc. Tot emmarcat, evidentment, per un entorn mafiós.
Màfia italoamericana i els Irishmen, qui són llavors aquí?
Perquè l'Irishmen és ell, el Frank Sheeran, que queda incrustat enmig de tots els italoamericans.
Que treballa per ells?
Sí.
D'acord.
I, evidentment, la primera pel·lícula on podem veure junts Robert De Niro i Al Pacino.
No, perdona, això no va passar ja amb aquella pel·lícula que van rodar per separat.
Va passar amb Hit, però no els veiem
no
junts.
No coincidien a cap escena.
Ah, o sigui, realment aquesta és la primera que sí que coincideixen.
No, vam fer un thriller...
Sí, però hi ha un moment que sí que coincideixen.
No? És la primera vegada que Al Pacino treballa amb Scorsese, el qual ja és bastant curiós, després de tants anys de trajectòria.
No,
però Scorsese, a banda de tota aquesta trama, el que està fent aquí és un homenatge també a tota la part del cinema, la història que ell ha viscut, i per tant no només a ell, sinó a Coppola, per exemple, que va tenir Al Pacino als Padrinos. És una pel·lícula més propera als Padrinos que a les pròpies pel·lis de l'Scorsese, segons com.
Fa servir tractament digital per rejuvenir els actors, oi?
Això és molt Marvel.
Que es queixa de Marvel dels efectes digitals?
Per què ho fa, això?
Perquè explica diferents moments de la vida dels actors.
Té una excusa argumental.
Sí, ho feies comptar sense malícia, eh?
Home, no fotis.
Sí, però a veure, ara ho discutíem amb l'Alfons abans d'entrar. Coppola amb el Padrino va agafar Robert De Niro per fer de Vito Corleone de jove i Marlon Brando.
Perquè no hi havia l'opció de fer-ho digitalment, directament, si no ho hagués fet, no?
O sigui, és una pel·lícula que...
I no estranyar, perquè he vist imatges i dic que l'Al Pacino sí que està jove.
No, sí.
No entès res.
No seria un 10, jo li rebaixo 0,5 perquè primer tens un impacte, quan veus Robert De Niro amb 25 anys, sobretot amb unes escenes bèl·liques de la Segona Guerra Mundial,
que igual la tècnica encara és massa nova i no està ben treballada.
Després t'acostumes, eh?
És com el Toy Story, no?
Joe Pesci no em grinyola gens, però Robert De Niro...
T'acabes acostumant. És veritat que en el primer moment et crea un xoc, però hi ha una cosa que és molt difícil de solucionar, i és que al final són actors que els estàs agafant els moviments, que els rejuveneixes, perquè semblin de 30, però el cos és de 80, i aleshores en els moviments...
Com riu, avui la Maria està, de veritat.
Això no va passar amb una pel·lícula d'aquestes que li agraden tant amb el Roger, que és d'aquestes del Marvel, el Capitán Amèrica, que també van rejuvenir a l'actor que està com un formatget de uns músculs que fas garrifar i el van fer petitonet?
Van fer una miqueta merdeta.
Sí, perquè abans de ser superheroi era un soldadet
darrer,
llavors era primer.
Però es notava.
Estrany,
sí, es notava una miqueta estranyeta.
Home, encara no m'ha arribat al nivell de perfecció, però com ha dit l'Scorsese, per la seva edat i l'edat dels actors, era ara o mai, també, perquè trobar finançament per fer això per una pel·lícula d'autor no és fàcil, i Netflix al final ha acabat posant una fortuna que costa...
És de Netflix, aquesta pel·lícula?
125 milions de dòlars. I aquesta pel·lícula la veuràs perquè d'aquí 15 dies la tindràs a casa.
Oh. Jo volia preguntar-ho, però em feia ràbia preguntar-ho perquè llavors la gent no va al cinema. Ara està al cinema i d'aquí 15 dies és a casa, a Netflix.
A mi em perd com gràcia, això.
Però val la pena, no?
A veure, sempre,
jo aniria al cine, no?
Scorsese ha dit clarament, l'he fet perquè Netflix m'ha donat l'oportunitat, però jo faig les pel·lícules per veure-les en pantalla gran.
Hi ha la gràcia de veure...
La pantalla gran, però també us he de dir que dura 3 hores i mitja, i que...
I que s'has dormit millor.
I que...
S'aguanta o no? S'aguanten 3 hores i mitja,
sí? No, és que s'acaba i dius, perdona, ja s'ha acabat.
Com Endgame, igual. Igual que Endgame. I Joe Pesci, que feia molts anys que no el vèiem,
Fantàstic.
I que no volia tornar, l'han hagut de convèncer en tres coses.
No estava fent cinema.
No, feia molts anys que estava... Però és que té tot el sentit, perquè no només és Joe Pesci, és Harvey Keitel, també torna en aquesta pel·lícula, Robert De Niro, bé, tots els que han passat en algun moment per les mans de Scorsese, no només a les pel·lícules, sinó a Los Soprano, també a Boardwalk Empire, a les sèries on ell ha participat.
Pot ser que el Pesci no sigui més gran que Scorsese? D'edat?
Pot ser.
Podria ser.
Que ho vaig llegir l'altre dia i vaig pensar, no, pot ser.
Jo feia temps que no gaudia del Pacino com en aquesta pel·lícula. Jo crec que és, per mi, personalment, especialment el que està millor. I jo faig una... Això que deia el Fermí de si passa ràpid o no. Jo he fet una analogia que és com un gol de Messi. Que estàs allà, vas veient la pel·lícula, dius, és una pel·lícula senzillota,
sí.
No és Endgame, perquè són diàlegs, hi ha alguna explosió, però bueno, és una pel·lícula que no té gaire parafernàlia, i quan acaba dius, ostres, aquesta cosa tan simple és que és una obra mestra.
Clar, fer-ho fàcil i que entri així, no? És molt difícil.
La Maria ha buscat les edats del que preguntava, i efectivament...
Scorsese és del 42.
Scorsese en té 76 i Pacino 79.
Déu-n'hi-do,
no?
I Robert De Niro?
Quines bèsties.
És més jove, sí, 44, no?
Però ara estava recordant... Ara estava recordant Clint Eastwood negant-se a abandonar els estudis de la Warner als seus 89 anys davant d'un incendi perquè tenia feina a fer. Robert De Niro en té 76, correcte.
Doncs molt bé. The Irishman. Aneu-la a veure al cine, recomanació. Garriga i Gorina.
Sí, senyor. Això és el segell, no?
Sí, no ha sonat bé, però en el meu cap ha fet plom.
És com un cop de taula, aneu i veure.
Em sembla que ha caigut alguna
cosa. Una mica de taverna.
Quantes estrelles totes, eh?
Falta una. 9,5, perquè aquest CGI que es diu grinyola una miqueta al principi, però vaja, 9,75.
Però ja podíem posar el cos de gent jove, ja que hi eren, i posar-los la cara d'aquells rejuvenits?
No.
Perquè és que m'ha inquietat molt això de cos de 80, cara de 30.
Hi ha alguna escena d'una baralla que...
Sí. És a dir, fan tot el possible per dissimular-ho, tot i així, en algun moment, però vaja, que no us tirin enrere, que no us tirin enrere.
D'acord, que no us tirin enrere, aviam si us tiren enrere o no, aquesta de Rodrigo Sorogoyen, Madre.
¿Se fait combien de temps? Que yo soy là? 10 ans.
Avec le flou. C'est sûr.
Un moment. Iván, amor, ¿qué tal, cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
Ja s'entén, quants idiomes parlen aquí? Hola, Joan, com estàs?
Això té una explicació. Sorogoyen va fer un curt que va estar nominat a l'Òscar, que es deia Madre. No va guanyar l'Òscar, però va estar allà. I després va fer El Reino, per exemple, i va guanyar tots els Goyes possibles. Per tant, és un director actualment molt de prestigi i va dir, calla, aquell Oscar, aquell curt que va tenir tanta tirada...
Ui, això és molt perillós,
farem
eh?
Farem un llargmetratge.
Allargar un curt és molt perillós.
No només és allargar un curt, és que el curt està incorporat dins la pel·lícula i després passen 10 anys i és la pel·lícula. El curt estava molt bé, superangoixant, és aquesta trucada, és la mare parlant amb el nen per telèfon que se n'ha anat amb el pare, que suposes que estan separats, en una platja francesa, i el nen li diu, no, és que el pare no hi és. I no saps on és, no, i no torna. I ara ve un senyor, i se m'està acostant.
Oh.
I és molt angoixant.
10 minuts així.
10 minuts així, és una trucada de telèfon.
Diguem com acaba.
No.
Home, per què no?
Perquè és un spoiler. Però
jo estic patint molt, ara.
Com acaba la trucada, el curtmetratge, o la pel·li en general?
El curtmetratge.
Un nen de 7 anys, eh?
Ho diràs després, no?
T'ho diré després. I llavors passen 10 anys, i per això se sent parlar francès, la mare s'ha instal·lat allà, a la platja aquella. Bueno, clar,
ara farà l'espoiler.
És impossible.
No diguis res. Val la pena o no? Val la pena?
Aquest espòiler s'ha de fer. És a dir, la pel·lícula va del dolor... Del dolor de la incertesa.
T'ha apagat el micro. D'acord, no diguis res més. El dolor de la incertesa. Madre, va, estrelles.
Tres
estrelles. I aquesta que... Mira, aquesta igual a tu que t'agraden motos, cotxes i tens una edat.
Mugues, sí. A veure.
Què m'agrada a mi? Motos, cotxes i tens una edat. Le Mans,
motos,
66.
Motos, cotxes i tinc una edat.
Sí. Home, ja, però...
Siempre cumplo mi palabra.
Aquesta veu és d'en Matt Damon, ja ho sabeu. Aquesta pel·lícula dirigida per James Mangold, un drama esportiu d'Le Mans, 66, l'any.
Sí, però t'agraden molt els cotxes?
M'agraden molt els cotxes, però clar, jo el 66 tenia 3 anys.
Bueno, però escolta, els cotxes
m'agraden, sí, m'agrada.
A veure, per la gent que li agradin les curses de cotxes i els cotxes, perquè això és, clar, el títol original és Ford versus Ferrari. Era l'època en què Ferrari dominava les 24 hores d'Le Mans una rere l'altra, i Ford va dir, ostres, nosaltres estem venent cotxes, però per un públic gran, una mica antiquadet, i Ferrari és el cotxe que volen tots els joves, volem ser una miqueta més sexis, hem de competir amb Ferrari. I llavors la idea és... com intenta Ford fer un cotxe que pugui guanyar les 24 hores d'Le Mans a Ferrari. Llavors hi ha el Matt Damon, que és el Shelby, el Carroll Shelby, que és el constructor, i el Christian Bale, que és el Ken Miles, que és el pilot. I és una pel·lícula que té escenes... Les curses són
trepidants
i espectaculars. Està molt bé.
Ai, molt a favor de les persecucions de cotxes i de les curses.
Et va agradar la de Rush o què?
Rush, què és?
Aquella bé, amb el Chris Hemsworth.
No, la vaig veure.
Niki Lauda.
Ronin hi ha una bona persecució de...
Doncs aquí la gràcia és que dius, home, però si no t'agraden els cotxes... No, igualment, si t'agraden els cotxes t'ho passaràs molt bé, però si no t'agraden la història dramàtica que hi ha al darrere d'estratègia empresarial i de personal dels personatges, també està molt bé. Per tant, una pel·lícula molt recomanable.
Tot el que fa el Matt Damon també està bé.
Exacte.
Que bon ull aquest noi.
Però el Christian Bale, jo crec que el nominaran a l'Oscar.
Quantes estrelles?
4.
4? Caramba, tu. Molt bé.
S'haurà d'anar a veure, tot i que això dels cotxes antics i d'època... Jo recordo l'última pel·lícula que vaig veure amb cotxes antics i d'època era Herbie Torero.
Ah!
O sigui que hi era un...
Herbie Torero.
Tu ets de la meva generació,
sí,
eh?
Sí. Jo estic molt content d'haver descobert amb aquesta pel·li qui és Carroll Shelby, el personatge de Matt Damon, perquè el Nicolas Cage, a 60 segons, que era aquella pel·lícula on es dedicava a robar cotxes, estava obsessionat amb un cotxe que es deia Shelby GT500, que era com el seu Moby Dick. I per fi he descobert d'on ve aquest cotxe.
Què somrius, tu, com dient? Jo sí que hi era...
No, somric perquè són aquestes marques mítiques de tota la vida, de cotxes de tot...
Clar, que els americans tot ho diuen per l'any sempre, i aquí no ho diem ningú.
No,
que tens un Ibiza del 74.
No.
Què havies tingut, tu?
Jo vaig tenir un 7850 del 67.
850, eh?
850 especial.
Especial.
Ah, sí, era especial andant, Domingo.
El va heretar de l'avi.
Com tu. Escolta'm, ara volíem que el Gorina ens fes una repassada de pel·lícules o cotxes de pel·lícula. Venim molt justets de temps perquè hi ha molta publicitat. Et sembla si comencem la setmana que ve no amb les estrenes, sinó amb això?
Va, recuperem el tema. Tranquil, que tinc excusa la setmana que ve, també.
Sí, perquè què passa, que estrenen? També coses de cotxes?
Una cosa, sí, però t'ho explico la setmana que ve, millor? Et faig spoiler o no?
Perquè volem parlar, per exemple, de cotxes mítics com el de Regreso al Futuro.
Sí. Com es deia allò que portava al darrere el circuit?
El condensador de flujo.
Flujo.
A mi m'ho estàs preguntant.
Però com Herbie no n'hi ha cap, la història del cinema.
Doncs mira, precisament l'excusa és que han fet una pel·lícula amb Alec Baldwin fent del John DeLorean.
El que jo vaig descobrir l'altre dia, saps per què? El cotxe que arreglen els de la pel·li Gris, com es diu? En el moment en què ballen i la cançó? Gris?
Gris
Lightning. Doncs vaig descobrir per què.
Per què?
O per... no sé, potser no.
Ah, pel llampec que porta dibuixat a la porta aquell.
No, perquè hi ha, a Confaldas i a Lo Loco, que l'han penjat ara, per exemple, a Filmin, hi ha un moment que el Tony Curtis aposta per un cavall i es diu Gris Lightning.
Oh.
Sí, un homenatge, això, eh?
Sí,
un aplaudiment pel Gorina, el Garriga. Bon cap de setmana, que vagi bé.